Sintonia de retalls de premsa, com sempre, amb Juan i García. Molt bon dia, Juan.
Molt bon dia i feliç any nou a tothom.
Que, igualment per
que
tu.
Que fins ara, per problemes de salut, tothom estem amb la grip. I és que està, noia, jo no ho entenc, eh?
No sé, és el que toca.
Mare
meva. És el que toca, sí, és bueno. Horrorós.
I amb aquesta ventolera, doncs mira encara.
I avui fatal, eh? Amb aquest vent, a més.
I ahir?
I ahir?
Bueno, i avui he vist al Facebook que l'Ametlla de Mar han tingut de parar els trens, eh? Imagina't,
doncs, això ja...
per parar un tren que no pugui passar per la via, com ha de ser el vent, eh?
Ja són paraules mayores, que
I,
es diu,
i
eh?
I tan mayores, perquè jo dic, no sé si creure-ho o no creure-ho, dic, però
dona,
bueno,
sí, suposa... Sí, de creure o no,
però... Suposa, bueno. Des de luego, la part del Delta de l'Ebre, ja saps que l'Ametlla, l'Hospitalet de l'Infant, Vandellós, allò sempre que baixes a Valls...
Tela, no?
Mare meva.
Sí.
Però bueno, són coses de, del temps, no?
Sí, sí, sí.
No podem,
és el que toca, és el que
no
toca.
Podem fer res més.
És el que toca.
I ara, doncs, com que és el que toca, i ens trobem que aquesta és la setmana dels barbuts,
ah,
que,
sí?
Que, per cert, ja comencen a fer els tres tombs, que no em sortia, doncs també és la setmana més freda de l'any, encara que aquí fa més calor, perquè ahir hi havia 20 graus, avui també, no sé si arribarem, eh? Però que si no fos pel vent, s'està a la mar de bé.
Sí, sí, sí.
I és Sant Maur, Sant Pau, Sant Vicenç i Sant Antoni Abad. Diu que és la setmana del barbut. El nom prové de les barbes llargues, abundoses i espesses que tenen els sants d'aquesta setmana. Sant Hilari, el dia 13. Sant Pau Ermità i Sant Maur, el 15. I Sant Antoni Abad, el 17. També se sol allargar fins a Sant Fructuós, que és el 21, Sant Vicenç, el 22, i Sant Sebastián, que, per cert, ja aviat serà... Molts pobles celebren Sant Sebastián. Que el refranero o la dita popular dice de los santos de enero, Sant Sebastián el primero. I li diu, detente, varón, el primero és Sant Antón. Perquè, clar, Sant Sebastià ve després.
Sí, sí.
Diu que setmana de barbuts, això són refrans, setmana d'estornuts, pluja de la setmana dels barbuts, raig va, cada raig val 5 escuts. Com que no ha plogut?
No.
Doncs em penso que no.
No ha plogut.
Per la setmana dels barbuts governen els tres germans, tots, moquins i amagamans. Perquè, clar, la tos ja saps que la tenim tots.
Sí. Mocs,
qui no va amb el mocador la mà per una cosa, va per una altra. I amagamans, tothom, la mà, quin fred, la mà, la butxaca, o butxaca o els guants. Diu, entre Sant Antoni i Sant Sebastià, més fred que entre tot l'any fa. Per Sant Antoni fa un fred del dimoni, i per Sant Sebastià fa un fred que no es pot aguantar. Quan venen els tres vermuts, Sant Pau Ermita i Sant Mauri i Sant Antoni Abad, venen els freds cascarruts. I diu, si plou per Sant Pau, hivern adeu-siau. I si plou bé, un hivern nou. O sigui que, com que no ha plogut, un hivern nou bé. O sigui que... I si per Sant Vicenç fa bon sol, de cada cep se n'emple un bot, i si plou al matí, la meitat de vi. I si plou a la tarda, la collita esgarrada. O sigui que, si està esgarrada, malament.
Malament rai.
Sí. Bueno, doncs això és el que hi ha. Que, per cert, jo no sé si encara ho seguiran fent, però jo me'n recordo que fa temps feien el sopar dels barbuts. Ara no sé si els que porten barbes...
A Vendrell es feia, eh?
Sí, sí. No sé si es porten...
Jo suposo que sí, que encara...
Sí, bueno.
Continuen.
Sí, sempre que hi hagi un al capdavant que tiri de la corda, com dic jo, o tiri del carro, més ben dit,
sí
que es fa tot. Però de seguida que el que va al capdavant... ja ho ha de deixar, no pot per lo que sigui. Els altres, com que no tenen aquesta idea, no sé, no tenen aquesta empenta per dir, pues jo segueixo.
Bé, com tot, sempre hi ha d'haver algú que estigui al capdavant, no?
Pues clar. Diu, bueno, saps que s'ha venut a Tarragona el primer pis d'Espanya pagat amb bitcoins.
Sí.
Que, per cert, diu que aquesta moneda el Banc Central Europeu no la reconeix. Sí, que... I també a Trontolla, depèn de quins dies va amb un preu i depèn de quins dies va amb un altre, no? Diu que es va vendre per 40 bitcoins, que al canvi del moment equivalien a uns 550.000 euros, que era el preu que li havia posat, que ha sigut un àtic aquí a la plaça Imperial Tàrraco. Diu que el nombre pot variar segons la seva cotització. Actualment, una criptomoneda d'aquest tipus val 11.775 euros. I és una moneda digital creada l'any 2009 i alguns experts opinen que d'aquí a uns anys també servirà per pagar un cafè o per comprar-se un cotxe. No ho sé jo. Jo no me'n refiaria molt, no? Però avui està descentralitzada i no té el suport de cap govern. La criptomoneda se sustenta en l'anomenada cadena de blocs, blockchain, bitcoins.
Bueno. Molt bé.
Que, per cert, també diu que ara n'hi ha una altra que també està el mateix, per fer el mateix sistema. No es venen i el que no sé jo, això, si és una moneda virtual que la compres a internet.
Sí, clar, això deu ser tota la gestió, no?, per internet.
Pues que no ho sé. Doncs bé, ara ens trobem que els japonesos que sempre van... Que, per cert, vaig sentir que deien que el dia 15 de gener era el dia més trist de l'any per una quadratura de multiplicaciones, restes, divisiones i sumes. Havien tret. Jo no sé, per mi el dia 15 de gener no va ser el més trist, no sé. Si per
no
tu,
sé.
No sé. Ja, no. Però bueno, s'ho han tret de la butxaca com s'ho treuen.
Que era dilluns?
Sí.
Bueno, els dilluns no són dies gaire alegres.
Deu ser per això.
Però vaja, el més trist tampoc, eh?
Tampoc, jo per mi no. Bueno, diu Kakeibo. Això diu que és un exemple japonès. La disciplina desenvolupada per Fumiko Chiba contempla realitzar un estricte recompte de les gastos familiars, de les despeses familiars. Per aconseguir-ho, es deu comptar amb una llibreta i incloure tres elements claus. Tu saps que ara ens ensenyen a fer una mica d'economia, no? Que, per cert, també diu que volen ensenyar-ho als col·legis, que la gent pugui saber com estalviar i com fer les inversions. El mateix que l'educació i la violència de gènere, que també estaria bé que tot això també s'aprengués a les escoles. Diu, quants diners guanyem? Quants diners gastem i quants diners volem estalviar? Perquè també, això també ho tenim de tenir clar. Amb això farem un anàlisi complet de la nostra administració econòmica. Aporta visibilitat amb el sentit que pots permetre que puguis donar-te compte de que estàs gastant massa en determinades coses i puguis prendre mesures. De fet, tu saps que vas al supermercat i tothom te recomana que vagis amb la llisteta.
Sí.
I no compris res que no estiguis a la llista. O sigui que, així diu que no faràs despeses tontes.
Però costa, de vegades, això.
Ja veus. Arribes a comprar i dius, ui, els bombons, amb el que m'agrada.
No, perquè saps què? Has d'anar a comprar amb la panxa plena.
Sí, també ho diuen, eh?
Perquè llavors, a mi em passa, i llavors no compro quasi res.
Sí, bueno.
Llavors arribo a casa i dic...
M'he deixat això, m'he deixat
no l'altre.
Això és com quan diuen que has d'anar a comprar sabates a la tarda, que ja has caminat, ja tens el peu inflat, i llavors és quan la sabata saps quina, de fet, et va més bé, no? Perquè si te'n vas al dematí que t'acabes d'aixecar, doncs la sabata com que no, no? Bueno, això és tot qüestió de posar...
Sí.
Bueno, doncs diu que d'aquesta manera considera que desenvolupa una disciplina que pot arribar a representar un bon estalvi mensual, els 200 euros mensuals. Sobre l'oci, lògicament, no podem deixar de contemplar que els diners s'han de destinar a pagaments obligatoris, perquè clar, tens la llum, tens l'aigua, tens l'IBI, tens la brossa...
Sí, clar.
Tens el seguro de la casa, l'assegurança del cotxe, la benzina, sí, i etcètera, etcètera, etcètera. Han anat les dues a la mateixa frase. Diu, els diners s'han de destinar a pagaments. El lloguer, les hipoteques, el subministrament, les compres... En canvi, l'oci acostuma a estar dintre d'aquests registres quan realment haurien de contemplar un altre apartat. Clar, si tu dius, quedem el dissabte i ens anem de discoteques, i anem a sopar i fem un tomb. Doncs clar, si amb això no comptes amb uns estalvis, ho has de treure del que tens... del que has guanyat, no? Diu, per això, Luis Pita ens recomana realitzar el mètode del sobre. O sigui, que tu anirem omplint amb els diners que vulguem destinar a l'oci mensual, com si fos una paga mensual, i qualsevol activitat no programada haurà de ser pagada d'aquest fons d'estalvis. Una vegada que s'acabin els diners, passarem el mes amb les activitats a coste cero. O sigui, no podrem sortir.
I ja quan s'acabin, doncs...
Quan s'acabin, oia, Sònia, me convides a sopar? Que aquest mes ja tinc el sobre 8.
A gorrejar la gent, clar,
home,
mira.
D'aquests n'hi ha uns quants, eh? I diu que el dia de les factures ens hem de revisar totes les factures que hem pogut pagar durant l'any. Veurem quina quantitat de despeses no prioritàries que mantenim moltes vegades per mandra. No? Sí. Si tu tens, jo què sé, una assegurança dental, per dir-te alguna cosa, o jo què sé, o qualsevol cosa, i dius, no la necessito, per un cop a l'any que vaig al metge, doncs me la trec de sobre, no? Diu que el percentatge mensual estalvia a l'inici de mes. Això ens ha de prendre la decisió de quina part del salari volem destinar a omplir el matalàs. Si guanyem 1.000 euros i volem estalviar el 15% cada mes, clar, el rebrà la pròxima, hauríem de treure el 15 euros, però no ens gastarem sota cap concepte. O sigui, tu treus aquests 15 euros a començar el mes, els fiques al sobre i allà es queden. No es pot tocar. Una estratègia molt senzilla i molt altament efectiva. L'equació ingressos-gastos es troba cada vegada més desigual. L'Institut Nacional d'Estadístiques informa que només els 6,5 euros de cada 100 que ingressem es destina a omplir les arques familiars. I l'error que, segons diu Luis Pita, és degut a que volem estalviar a fin de mes. Que això, aquest és un assessor financer. Que, per cert, jo me'n recordo abans que els bancs no feien tants préstams ni per comprar casa ni per comprar electrodomèstiques que te donaven facilitats. Els meus pares sempre deien, doncs en comptes de pagar-ho a poc, estalvia tu primer, perquè de tota manera ho has de pagar, s'estalvia, vas traient com si fessis aquest pagament i quan te l'hagis de comprar te'l compres i estalvies diners perquè te surt més a compte.
Clar, però llavors igual no arribes mai a comprar-t'ho.
Si no estalvies, no. Si tot això vas deixant al calaix d'aquestes despeses...
Clar, estalviar no és fàcil.
Per la gent que no està acostumada, no. Segur. Segur. I ben segur. Bueno, una altra cosa, saps que ara l'Ajuntament, els ajuntaments, sobretot el de Tarragona, perquè els veïns de l'associació de la catedral, doncs han proposat recuperar la versió moderna del Sereno. Uh-huh. Antigament jo me'n recordo, quan vivíem a Gavà, que els trobàvem pels carrers, que anaven donant toms, anaven en parella, uh-huh. Sí. I et feia una sensació de tranquil·litat, no?, saber que els tenies per allà. Doncs bé, dic, quan Gijón, amb aquesta figura, es va implantar l'any 1998. El resultat és satisfactori i permet donar feina a aturats de més de 50 anys, perquè, clar, la gent que agafarien serien aquesta gent gran, no?, que estan a l'atur i que tenen una difícil manera de reinserir-se, no? I diu que Tarragona podria recuperar la figura del Sereno amb una versió actualitzada, si propera la proposta d'aquesta associació de veïns. Experiències similars estan portant a terme des de fa temps a altres ciutats, amb uns resultats altament positius, com és el cas de l'asturiana Gijón. Amb aquest servei funciona des de l'any 1998, o sigui que ja fa uns quants anys que ho tenen programat, eh?
Sí, sí.
L'Ajuntament de la ciutat cantàbrica va destinar l'any passat un pressupost de prop de 400.000 euros per una plantilla de serenos formada per més de 30 persones. Només en serveis on van estar implicats turistes, el 2015 es va donar assistència a 1.873 persones, xifra que va créixer l'any a 5.619. Però clar, nosaltres aquí no tenim necessitat de tanta gent, perquè tampoc tenim una ciutat, sí que és turístic, no?, però no és com Tarragona, per exemple, que allà, uh-huh, allà en farien falta més, no? I diu que aquest servei hauria d'afectar a tota la ciutat, al centre i als barris, i tots els llocs de treball serien per a persones de més de 50 anys que trobin a l'atur i que per la seva edat tenen difícil tornar al mercat laboral. I clar, i aquí ens posa la felicitació dels serenos. Diu, muchas felicidades, les desea el sereno.
Ah, oh, mira, clar, que bé.
Em recordo que antigament passaven per les cases...
Amb la... Tu te'n recordes, d'això, sí?
Jo sí que me'n recordo.
Ja, jo no ho he viscut.
Bueno, jo t'estic parlant de l'any 60-65,
no,
eh?
No havia nascut.
No, és que jo sembla que tingui 15 anys, però no...
Home, 15 tampoc et passis.
No, jo dic jo.
Tampoc et passis.
No, dic jo, eh? No sé. T'ho dic perquè, com que m'estàs dient això... No, la gent em veu córrer i diu, ja vas tard. Dic, no, tard no, és la meva manera de caminar. Diu, noia, pues tens una agilitat, dic, igual que ma mare. Ma mare també sembla un correcaminos. Doncs, ja saps que ara amb això de les cistelles de Nadal, pues hi ha una venda a Utrera que va sortejar una cistella quasi mig milió d'euros en premis, dos cotxes, una autocaravana, una moto, lingots d'or, un creuer i els hi pagava també el gas de l'hipoteca de la casa, eh?
Què dius?
Jo ho vaig veure i pobra gent al·lucinava. Home. Ara, van tindre de demanar un camió per portar perquè havia pernils, havia xorissos, havia de tot, polvorons, oli, de tot, eh? De
molt
tot.
Bé, molt bé.
Ara, sí que vaig sentir per la ràdio el que li havia tocat d'un altre puesto, d'aquest no. També una cistella semblada, Hisenda, clar, li va demanar tot. Aquesta era llibre d'impostos, eh? Es veu que ja amb els quants que havien fet dels bolets,
havien pagat, incloure.
Ja van incloure els gastos, les despeses d'Hisenda. Mm. Però l'altre no. I aquest pobre home diu, he tingut a vendre la meitat de les coses perquè Hisenda se m'ha emportat. Pues ja veus. Però bueno, això...
Quina gràcia, eh?
Nosaltres no podem fer res. Bueno, avui tinc a la Plomilla, que ens parla per imperatiu legal. Diu, Carles Puigdemont va jurar i la Constitució i l'Estatut, afegint que ho feia per imperatiu legal i en plena fidelitat a la voluntat del poble. Lo de jurar i prometre la Constitució per imperatiu legal, diu que va ser un invent dels diputats de Ribatasuna l'any 1979. Llavors, el president del Congrés, Félix Pons, que era del PSOE, va rebutjar la fórmula i els va dir que abandonessin la sala. Però el Tribunal Constitucional va concloure que la declaració havia sigut vàlida. El que la gent entén és que en el fons està dient juro porque no tengo más remedio para obtener el acta, pero no pienso hacer ningún caso. Personalment desconfio de qui executen aquest acte lliure. Ningú els obliga a ser diputats com un acte imposat. Sempre temo a qui ens creuen que el fin justifica els mitjans. Aquesta és la seva opinió i la respectarem com ho respectem tot, no?
I tant.
Doncs bé, ara també tenim que... diu que saps que els col·legis també estan tenint molts professors... Pues atacs, perquè clar, fa poc una de Tarragona estava a la parada d'autobusos esperant a l'autobús i va arribar la mare d'una alumna i es veu que es va pum, 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 la va posar contenta, saps? I diu que l'Associació Nacional de Professionals de l'Ensenyança, la ANPE, ha valorat el fet de que la baixa d'una mestra que està acusada per diversos alumnes hagi sigut considerada per un jutjat com un accident laboral. En canvi, aquesta entitat destaca que han de prendre mesures noves per protegir els professors i reivindica la necessitat d'elaborar un estatut perquè es regulin les malalties professionals pròpies dels docents. L'estatut que venien reclamant des de fa temps hauria de contemplar els casos d'acoso, siguin o no aïllats, declaró Nicolás Fernández Guisado, president de la ANP, que també té guassa, eh? Que tu,
sí, no, sí.
Que tu estigues ensenyant amb un nano i que trobis que...
Sí, sí.
Venen a pagar-te, però bueno. Diu que, aunque lo normal... bueno, aquest, no, que això són de... Aquest està passat de rosca ja. Ja no el tinc a l'abast. Diu que el rei Felipe tindrà una moneda de color. Saps que ara el dia 30 o 31 és el seu compleany, no? El dia 30. El pròxim 30 de gener el rei Felip compleix 50 anys i per celebrar-ho, diu que la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre està acunyant una moneda commemorativa de 30 euros. La peça serà de plata i portarà l'efigie del monarca per un costat i l'escut d'Espanya a color per l'altre. Ja abans s'havien acunyat monedes de colors, però en tirades molt petites. D'aquesta nova moneda s'emitiran uns 350.000 i un milió de peces. O sigui que...
No està malament.
Sí, que el que vulgui fer-se d'una, ja ho sap. El que no sé si els bancs o això ho donaran. La pinyata. Tu saps que pels cumpleanys tothom fa pinyates, no? Diu, la creó el pueblo chino para los festejos de Año Nuevo, que van coincidir amb el començament de la primavera i amb els rituals relacionats amb la seva agricultura. Solien tenir forma de vaques o bous i estaven plenes de sabó de llavors i també es trencaven amb un pal. Es creu que el va crear Marco Polo quan en el segle XIV va portar la idea a Europa.
Molt bé.
I ara tinc aquí un de Javier Crane, diu, habrá que reírse en serio. Ah, que ja es parlava. Habrá que reírse en serio, cultivar la rebeldía, afilando la ironía, cantar en el cementerio, mosquear al ministerio, meterle mano a la suerte, besar hasta que se acierte, poner cuernos a la prisa, hay que morirse de risa para burlar a la muerte. Y aquesta és una frase de Javier Crane.
Molt bé.
La tindrem en compte.
I tant que sí. Doncs, Juan, ho deixem aquí i tornem la propera setmana.
Molt bé, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé i que baixi aquest vent, no?
Sí, que baixi el vent i que la gent que vulgui anar a beneir els animals, pues que ho faci i que tingui molt bona sort.
Perfecte, doncs.
Adéu.
Bona setmana, Juan, i adéu.